Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La Policia Nacional ha detingut a Eivissa dos menors d'edat per agressió sexual a un altre menor. És una notícia que acabem de conèixer, Carmen Cires, sobre un dels casos que es van destapar la setmana passada. Conta'ns, bon dia.
Bon dia, segons informen... Bon dia. Segons informen els agents, el passat 27 de febrer es va arribar a la denúncia d'una dona que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove que semblava ser menor d'edat. Els fets van ocórrer prop d'un parc del municipi d'Eivissa durant la celebració dels carnavals, quan la víctima va quedar amb un grup de joves tots menors. La investigació ha finalitzat amb dos menors detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Un d'ells també és presumpte autor d'un delicte contra la intimitat per la difusió d'un vídeo. També han estat investigats altres dos menors pels fets, un d'ells per presumpte delicte d'agressió sexual i l'altre per delicte contra la intimitat. La investigació de la Policia Nacional ha estat remesa a la Fiscalia de Menors. Aquesta investigació correspon a un dels dos casos dels quals hem informat en les darreres setmanes. Això passa just avui, quan hem sabut que s'investiga també la difusió d'altres vídeos de caràcter sexual entre menors.
Gràcies, Carmen. Més detalls sobre totes aquestes informacions a partir de les 2:30 amb l'edició insular d'Eivissa i Formentera, però avui també és notícia al final del segon judici a la mare i al conco de la nounada llançada un contenidor a Porto Cristo l'any 2023. La Fiscalia demana presó permanent revisable per als dos per un delicte d'assassinat i també una multa a la tia de la menuda per omissió del deure de socors. En aquesta darrera sessió, la mare de la bebè ha assegurat que en cap moment va creure que era viva, però que tirar-la al contenidor havia estat l'error més gros de la seva vida. En els pròxims minuts sentirem els protagonistes d'aquesta crònica judicial i d'altres temes d'estat aquest dimecres 18 de març. Facundo Tenaglias, el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Titulars amb Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia.
Que passen per la roda de contactes del govern amb els sectors per estudiar ajudes davant la crisi del combustible.
Potenciar el producte local en temps de crisi és una de les mesures que els pagesos han posat damunt la taula avui i se sumen així al missatge sobre la necessitat d'activar mesures urgents llançat ahir a IB3 Ràdio per la presidenta de les cooperatives agroalimentàries. El camp, també els pescadors, demanen una injecció de capital directe perquè se'ls ha disparat els costos de combustible, malgrat que tenen un impost especial d'hidrocarburs.
S'eleven a 226 les persones que acord sense com a residents a l'antiga presó.
I cap d'elles, insisteix l'Ajuntament de Palma, no ha notificat la marxa voluntària. El Bat l'ha donat avui a conèixer les dades actualitzades del procés de desallotjament de l'immoble que continua ara més a prop ja de la fase judicial. A banda del Bisbat, cap altra entitat ni administració pública ha oferit al consistori un espai per poder acollir temporalment els afectats.
Un altre dels assumptes del dia, el projecte dels antics cinemes Metropolitan de Palma, que es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Situat al barri de Pere Garau, el nou centre acollirà una nova comissaria de policia, una escoleta de 0 a 3 anys, una biblioteca pública i una unitat bàsica de salut, a banda de places d'aparcament al soterrani. La previsió és que estigui acabat d'aquí un any i mig amb una inversió de més de 14 milions d'euros.
Controladors aeris i treballadors de l'aeroport de Menorca celebren que es recuperi el projecte per construir una nova torre de control convencional. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Consideren que una vegada descartada la torre virtual cal actuar amb celeritat perquè les instal·lacions actuals estan obsoletes i presenten deficiències importants que poden, diuen, posar en perill l'operativitat del trànsit aeri. Als treballadors els preocupen també els terminis i és que en cas que s'executi aquesta nova torre de control passaran anys fins que sigui una realitat.
I ja sabeu que quan arribin les 2:45 arribaran als esports, avui pendents del Palma Futsal, que ja és de camí a Granada per jugar a la Copa d'Espanya. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip
mallorquí debutarà divendres contra el Manzanares als quarts de final amb l'objectiu d'arribar a la final de la Copa d'Espanya. El Palma ha fet avui matí el darrer entrenament abans de viatjar cap a Granada, on demà entrenarà a l'escenari de la competició per acabar d'enllestir el partit. I en futbol, avui el Barça tractarà d'aconseguir el bitllet per la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes rebran la visita del Badalona a l'estadi Johan Cruyff després de l'empat sense gols al partit d'anada. Si no hi ha res de nou, Patrick Jarro estarà a l'11 titular i tot apunta que Catacoy podrà tornar a jugar, ja recuperada de la lesió que va patir el passat mes de febrer.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia. De moment, continuem parlant d'estabilitat i aquestes pròximes hores el que tindrem serà el sol i cel destapat, això sí, amb el permís de qualque boira, sobretot que s'ha format a punts del llevant. Poden continuar de manera local, però en general ja tenim que cel destapat i la temperatura molt semblant a la d'ahir. Tornarem a tenir aquests valors màxims entre els 18 i 21 graus. Destaquem que el vent de component est-nord-est augmentarà de força, sobretot a partir d'avui hora baixa, a punts de Menorca i també del nord i est de Mallorca, i aquest vent demà bufarà moderat arreu de les illes, i això, per una banda, alterarà la situació marítima, prevarant de maror les àrees del nord i est de les illes, fins i tot de forta maror cap en el sector de Menorca. Per altra banda, també augmenten els núvols en vista de mar, estones de cel mig tapat, fins i tot no descartem qualque brusquina, poqueta cosa si arriba a caure. Per tant, deixem enrere ja aquest dies de cel completament destapat, i demà notarem una davallada de la temperatura màxima. Es notarà sobretot a punts de l'interior de l'illa de Mallorca, allà de davallada de 4 fins i tot 5 graus respecte als valors d'avui. No es notarà tant aquest descens a la resta de l'arxipèlag.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Després que ahir les cooperatives agroalimentàries ja avisessin en aquests micròfons que en 15 dies la cistella de la compra ja notarà els efectes de la guerra, avui més veus s'han sumat a l'urgència per aprovar mesures que compensin els sobrecostos que comporta l'encariment dels combustibles i fertilitzants. Un missatge que ha traslladat avui bona part del sector primari al govern en una de les trobades que manté l'executiu per valorar la situació.
De moment demanen un tèntol l'executiu i espera el pla de mesures que té previst presentar l'Estat el proper divendres per poder plantejar altres ajudes que puguin arribar allà on no ho faci el govern de Pedro Sánchez. Però la situació urgeix. Els costos de producció en només 20 dies s'han disparat entre un 40 i un 60%, tal com ha explicat el director de la patronal Assaja, Xisco Salvà. Això diu, comença a ofegar-los.
S'està afectant el que és el preu del gasoil agrícola, els piensos i també els fertilitzants. És a dir, hem de tenir en compte que una explotació mitjana que fa hortalís o això, gran part dels seus costos depenen dels fertilitzants. Ara ens trobem en un moment, sobretot que les labors agrícoles estan en pleno auge.
L'encariment dels costos afecta el camp, però també a la mà. El president de la Federació de Confraries de les Balears, Domingo Bonnín, també ha donat detalls de la factura que els està passant tota aquesta situació. Diu que si no hi ajudes, els obligarà a repercutir-ho en els productes.
Nosaltres, com a sector, el que hem dit és que només tenim una energia, no tenim d'altre que sigui el petroleo, i que en menys d'un mes ens ha incrementat un 60% el preu de descombustible, encara que nosaltres el tinguem una fiscalitat especial, o sigui, nosaltres bàsicament el pagam a llibre d'imposts, però encara així ha pujat un 60%.
I davant aquest context, el secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha reclamat al govern que faci ja una aposta decidida pel producte local i que insti al sector turístic, recorda, a complir en la normativa que obliga a oferir un 3% de producte de la terra als seus menús.
Pensam que el sector turístic, que en aquest cas no se veurà molt agreujat pel tema del conflicte bèl·lic, que d'una vegada endavant tiri pel producte local i el consum esquí de veres i que compleixin la llei de producte local en el sector turístic, que com a mínim els fa consumir un 3% de producte local. I nosaltres pensam que el Consell de Mallorca poc fa perquè aquesta llei se compleixi.
El govern, per la seva banda, no ha volgut avui fer declaracions, almenys no de moment. En tot cas, les trobades continuaran a aquesta hora baixa, a partir de les 4:30, amb representants del sector del comerç, de la indústria i de les distribuïdores.
A falta de conèixer el detall del pla d'ajudes que pot presentar l'Estat divendres, hi ha una qüestió que a priori ha creat friccions entre els dos socis del govern espanyol. Mesures relacionades amb l'habitatge, com allargar la pròrroga per evitar desnonaments a col·lectius vulnerables. Sumar insisteix que cal incloure aquestes iniciatives en el paquet, però el PSOE a priori no ho veu clar, ja que vol garantir el màxim de suport al Congrés on s'hauran de validar les mesures.
El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, de Sumar, és clar, lluitaran fins on faci falta, ha dit, perquè divendres també s'incloguin aquestes mesures per protegir els afectats de la crisi de l'habitatge. La vicepresidenta primera, però, la socialista María Jesús Montero, demana rebaixar expectatives perquè diu que el prioritari és que es pugui aprovar aquest decret a la cambra i per això, recorda, necessiten una majoria que ara mateix no tenen aquestes mesures.
Nosotros llevamos meses peleando porque haya una pròrroga de los contratos de alquiler. Es una medida de sentido común para proteger al 20% de españoles y españolas que viven de alquiler y que no pueden afrontar una subida del 40, el 50, el 60%. No entendemos la resistencia a proteger a los españoles en materia de vivienda y vamos a seguir peleando hasta que lo consigamos.
No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico. Podríamos tener aspiración a ir mucho más allá, pero tenemos que ser conscientes del arco parlamentario en el que vivimos y que, por tanto, las medidas que planteemos tendrán que contar con el acuerdo de la mayoría de los grupos.
De fet, aquestes friccions sobre aquesta qüestió, sobre si s'han de prendre mesures per evitar desnonaments o no, ha estat la més comentada avui als passadissos al Congrés.
Ministre, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes?
Seguro.
Seguro, dice la ministra Mónica García.
Bé, així ja ho sentim. Mentre la ministra portaveu, Alma Saiz, ha contestat que segur que n'hi haurà aquestes mesures divendres, el de la presidència, Félix Bolaños, del seu mateix partit, la corregia. Assegurava que de segur res i que s'ha de treballar.
I si parlem de crisi residencial, hem de fixar el focus en l'antiga presó de Palma. I és que el cens en aquest terreny de l'antiga presó s'eleva a les 226 persones després que l'Ajuntament ha corregit algunes errades en la Junta de Govern que ha tingut lloc avui. Això ho ha explicat el balde Jaime Martínez, qui ha reconegut que a banda del bisbat cap altra entitat ni administració pública els ha oferit un espai per acollir temporalment els afectats pel desallotjament. Tampoc cap d'ells ha notificat que se'n vulgui anar de manera voluntària.
I mentrestant, Cort apura el termini per executar l'operació. Gairebé tots els residents han rebutjat la notificació per abandonar l'antiga presó, però de moment ningú no ha comunicat als serveis socials que partirà voluntàriament. Mentrestant, s'analitzen les al·legacions presentades pels afectats. Quan acabi el termini, si no hi ha acord, serà un jutge qui decidirà. Ja Jaime Martínez és el balde de Palma.
No tenemos constancia de ninguna salida voluntaria. En cuanto acabe esos plazos y no haya esa salida voluntaria, pues se enviará al juzgado y los plazos ya los va a marcar el juzgado ahí.
Dues setmanes després que l'Ajuntament de Palma demanés ajuda a entitats socials i administracions per oferir als futurs desallotjats una alternativa residencial temporal, només el Bisbat de Mallorca ha oferit alguns espais. Cor continua en la recerca, de moment sense més resultats.
En paral·lel, a Menorca, un estudi de l'Observatori Socioambiental de l'illa detecta 828 habitatges buits a l'illa a partir de la informació del consum d'aigua dels seus comptadors. Predominen els edificis antics i els habitatges de gran superfície. Entre les solucions en fase d'estudi, la possibilitat de reconvertir-los en habitatges més petits. Gemma Carrasco.
Dels 2.302 habitatges analitzats per l'OPSAM, 828 podrien estar buits a partir del nul o escàs consum d'aigua. Els municipis amb més casos són Ciutadella, Ferreries i Maó. Els d'edificis anteriors a la dècada dels 80 són els més representats a l'estudi realitzat per Borja Pellejero.
Un 40% estarien per davall de 1.960, i de superfície elevada, de 106 metres quadrats seria un 60%. No? Per tant, és un parc d'habitatge antic, gros.
L'estudi suggereix la necessitat d'intervenir en els centres urbans per revertir la degradació dels immobles i reconvertir els edificis de gran superfície en unitats residencials més petites. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Una d'aquestes opcions és que habitatges grossos es puguin dividir més enllà de el que pugui dir el pla general del municipi. Jo faig una crida en els ajuntaments que no apliquen aquesta mesura perquè era voluntària per als ajuntaments, que faci facin un acord de ple i s'adheresquin en aquesta opció.
L'informe s'ha presentat a la Mesa pel Dret a l'Habitatge reunida aquest dimecres. El Consell ha anunciat la convocatòria d'un concurs públic per a la compra directa d'habitatges per part de la institució. Dolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca.
La idea i la intenció que tenim és adquirir habitatges construïts a Menorca, no? Per posar-los a disposició, que entraríem, si idea és que entrin dins el circuit del lloguer estable.
Per altra banda, el Consell s'ha manifestat en la mateixa línia amb els informes del govern sobre la declaració del conjunt de les illes com a zona tensionada, una mesura que, diu, aconseguiria l'efecte contrari expulsant molts habitatges del mercat.
Continuem amb més temes d'actualitat quan són les 2:15. Partit Popular i Vox han acordat augmentar els requisits per poder accedir a la renda social garantida i exigirà al manco 3 anys de residència als menors estrangers no acompanyats per poder accedir a una renda d'emancipació. És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havien pactat ja en els pressupostos de 2025. Marta Puyalto.
Sí, demà acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics i aquesta és una altra de les esmenes pactades entre el PP i Vox que s'afegeix a l'eliminació del requisit del català a determinats llocs de la funció pública. L'Esquerra ha criticat aquest acord. És Josep Castells, de Més per Menorca.
Si aquesta gent arriba aquí, fugint de la misèria, amb una mà al davant i l'altra al darrere, i no els ajudam, o un menor que arriba a les nostres illes i després als 18 anys el deixam tirat, quina via li donem?
Sintonia entre Manuela Cañadas de Vox i Sebastià Sagreras del PP sobre aquesta matèria.
Exigiremos un mínimo de 3 años de residencia legal ininterrumpida. Además, el que no busque trabajo o rechace una oferta adecuada perderá esta ayuda.
Creiem que vivim una crisi migratòria i creiem que no podem alentar la immigració il·legal prometent que res més arribar aquí se'ls donarà una ajuda o que menors que arriben en ja de 7 anys complits per estar 2 mesos tutelats abans de complir els 18 anys rebran una ajuda.
Hi ha altres qüestions sobre les que les dues formacions no s'han posat d'acord, com per exemple que els topònims estiguin també en castellà, tal i com demana Vox, o reduccions fiscals que proposa el PP. D'altra banda, Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha criticat durament la retirada del català com a requisit a determinats llocs de la funció pública.
Hipoteca el futur, castellanitza l'administració i, sobretot, el que està fent la Marga Proens és posar el país en els peus d'aquells que odien allò que ens identifica com a país.
Finalment, el portaveu socialista Iago Negreuela, acompanyat de representants dels taxistes, ha presentat una sèrie d'esmenes per tal de modificar el reglament del taxi que va aprovar fa un mes el govern, ja que el sector reclama que es limitin més les llicències de VTCs.
No va de quien se pone la medalla, va de trabajar para el sector del taxi y desde ese punto de vista nosotros ya le hemos dicho al Partido Popular que lo que el sector del taxi diga que sí, contará con nuestro apoyo. Y, por tanto, trabajemos en esa dirección.
Gràcies, Marta. En directe des del Parlament, pensionistes de les Balears inicien els tràmits per reclamar a la cambra que aprovi un complement salarial per a aquelles persones que tenen una pensió que no arriba al salari mínim interprofessional. La coordinadora per la defensa de les pensions públiques començarà una recollida de firmes per poder presentar aquesta iniciativa legislativa popular.
A les Illes hi ha 94.000 jubilats que cobren una pensió que no arriba al salari mínim interprofessional. El 60% a més són dones. Per això els impulsors de la iniciativa demanen que sigui el govern que complementi aquestes pensions perquè ara persones puguin arribar a cobrar aquests 1.221 euros mensuals. Els portaveus de la coordinadora, Pep Juárez i Maribel Alcaraz, creuen que és una qüestió de justícia social i demanen als polítics que no mirin cap altra banda.
Venim en una qüestió tan justa com que tota la gent, sobretot dones, però tothom, tingui el mínim, que nosaltres situem en el salari mínim interprofessional, per poder viure dignament, omplir la seva gelera i arribar a fin de mes. És tan senzill com això. I això hauria de ser una prioritat de qualsevol representant polític.
Hi ha les persones que han aixecat en la seva feina i en les seves mans tota aquesta indústria turística, que els hi donem pensions on més de la meitat dels pensionistes de Balears cobren menys de 1.000 euros. que no siguin pancartes hipòcrites, sinó que siguin reals. Aquí tenen una oportunitat.
A partir d'ara comença el compte enrere. Tenen 4 mesos per recollir les 7.500 signatures necessàries per poder registrar aquesta iniciativa legislativa popular.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, la mare del nadó mort després de llançar-lo als fems l'any 2023 a Porto Cristo ha declarat que pensava que havia nascut sense vida. Avui ha tingut lloc la darrera jornada del judici i han declarat tots els acusats. El Ministeri Fiscal manté per a ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable. Mentrestant, els advocats volen que en cas de ser declarats culpables se'ls apliqui el delicte d'homicidi imprudent. El jurat popular es tancarà de liberar a partir de demà.
Els fets varen passar el 2 de novembre de l'any 2023, acompanyaren la mare dins el vehicle en què viatjaven el bebè, el seu cunyat i la seva germana. Va ser ell, el cunyat, qui va dipositar el nadó i la roba tacada de sang dins un contenidor de fems. Ni ell ni la seva dona, diuen, varen veure el nadó en cap moment, segons han declarat al judici avui. Mentrestant, la mare de la nounada hauria reconegut els fets en una cridada telefònica a una amiga que ha estat, de fet, reproduïda a la sessió d'avui. En aquesta telefonada, l'encausada reconeix que ha comès l'errada més gran de la seva vida, paraules textuals. De fet, arriba a dir, entre plors, que està molt espantada perquè no vol entrar a presó i fins i tot assegura que hauria d'haver llançat el nadó al camp per al moment de néixer. Escoltem un extracte d'aquesta conversa telefònica interceptada pels investigadors del cas.
Me tenia que haver quedat aquí en el campo. Lo tenia que tenir jo aquí i jo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así tota. Porque así mira que li he buscado, Ángela.
Després dels informes pericials que han provat que quan va néixer la nounada, tot i tenir només entre 26 i 27 setmanes de gestació, era compatible amb la vida. El Ministeri Fiscal manté la petició de presó permanent revisable per a la mare i pel seu cunyat. Una multa per la germana per omissió del deure de socors.
Les digo que mataron a la bebé porque había un dolo directo. Y hablamos de dolo, el asesinato admite, solo admite este dolo, un dolo, porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé, iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor, iba a morir. La intención era clara. Tenían un hospital, aun cuando no tuvieran el seguro privado, como se nos ha dicho hoy, tenían un hospital a 400 metros.
Les defenses dels principals acusants, però, sol·liciten que en cas de ser declarats culpables sigui per un delicte d'homicidi imprudent greu. El jurat popular es tancarà de liberar a partir de demà.
I avui hem sabut que la Policia Nacional va intervenir més de 300.000 euros en efectiu i 6 cotxes d'alta gamma en l'operació Ostan. Dimecres passat varen detenir un home i dues dones que varen quedar en llibertat amb càrrecs per la venda de xalets a Mallorca vinculats a un empresari rus i que actuaven com a testaferros.
Els arrestats per la seva relació en la suposada venda fraudulenta de diversos xalets de luxe a Mallorca vinculats amb un oligarca rus actuaven com a testaferros per evitar així l'embargament de béns de luxe després de la guerra d'Ucraïna. Un dels acusats va quedar lliure després de declarar en seu policial, mentre que les dues dones varen passar dimecres passat a disposició judicial, concretament del jutjat anticorrupció número 1 de Palma. Quedaren també en llibertat en càrrecs en retirada de passaport, prohibició de sortir de Mallorca i obligades també a presentar-se cada 15 dies davant el jutge. La Policia Nacional va efectuar 9 entrades i escorcolls, 5 en habitatges de luxe, i varen intervenir aquests 6 cotxes d'alta gamma i 300.000 euros en efectiu.
En el segon mes de vaga setmanal dels metges, la consellera de Salut de les Balears, Manuela García, torna a demanar al govern de Pedro Sánchez que negociï amb el col·lectiu per posar ordre a una situació que considera caòtica.
García lamenta que siguin, diu, els ciutadans de les Balears qui paguin les conseqüències d'aquesta falta de gestió, entén, de l'executiu central.
Es muy doloroso que sean nuestros ciudadanos los que estén pagando las consecuencias. Que al que se le esté suspendiendo una cirugía es al ciudadano de Baleares. Al que se le está anulando una consulta es al ciudadano de Baleares. Esas consultas y esas cirugías que pasan a reprogramarse suponen una sobrecarga asistencial muy importante para las 2-3 semanas.
Són declaracions de la consellera avui, que s'ha reunit per primera vegada al Consell de Rector per reactivar l'Agència Balear de Salut Pública.
Una trobada en la qual s'han presentat els nou membres i una anàlisi de la situació prèvia que ha donat com a resultat, han explicat, una obsolescència de l'antiga Direcció General de Salut Pública, sobretot en l'àmbit digital.
Dirección de Salud Pública había una falta de transformación y una apuesta que es firme por lo que son los sistemas de información. Y los sistemas de información son importantísimos. Y me habréis oído decirlo en alguna ocasión, las vacunas había veces que se recogían con palitos y hay cribados que se han comenzado con Excel. Entonces, esa manera de trabajar no puede ser. Y eso es lo que no va a ser con la Agencia Balear de Salud Pública.
Avui parlam de malalties reumàtiques, com ara l'artritis idiopàtica o el lupus, que també afecten els joves. Es calcula que a les Balears hi ha 200 menors d'edat que conviuen amb alguna d'aquestes patologies, fins a 10.000 hi pot haver a tota Espanya. La majoria dels casos són cròniques, de manera que han de rebre tractament durant l'edat adulta. Una informació que us explicam precisament avui en el Dia Mundial d'aquestes afeccions inflamatòries o autoimmunes juvenils.
La reumatòloga de l'Hospital Universitari Ramon Mònica Hall, també portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia, Alina Boteanu, explica que la detecció primerenca és clau.
Y sin un tratamiento específico, lo que finalmente van a producir es un daño. Y ese daño, en muchas ocasiones, es irreversible, que puede ser un daño de las articulaciones, de la piel, pero también de los órganos internos muy importantes como el riñón, el corazón o en otros órganos. Y esto, prevenir ese daño es un objetivo.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Partit Socialista guanyaria les eleccions si se celebrassin avui, segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien amb una estimació de vot del 31,8%, són 8 punts i mig per damunt del Partit Popular, que n'obtindria el 23,3% i pujaria 4 dècimes.
Per la seva banda, Vox quedaria en tercer lloc, n'obtindria poc més del 16,5%, és a dir, perdria 2 punts percentuals. Sumar seria la quarta en un 7%, Podem no arribaria al 3%. El sondeig s'ha fet, això sí, abans de les eleccions a Castella i Lleó i és el primer des que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà.
I en aquest context hem presenciat un nou cara a cara al Congrés de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha acusat el president espanyol d'emprar el no a la guerra com a cortina de fum per tapar les seves derrotes electorals en referència als recents comicis a Castella i Lleó, Aragó i Extremadura. El cap de l'executiu, per part seva, ha instat a Feijóo a desmarcar-se de Donald Trump i a donar suport al pla de resposta.
Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular. Baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles.
Este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio.
Idò, pel que fa al conflicte bèl·lic, sobre el terreny, Israel continua eliminant els principals líders de l'Iran. L'endemà d'anunciar la mort de l'Ilan Arijani, cap de Seguretat Nacional, ara assegura haver mort el ministre d'Intel·ligència, Ismail Jatib. Si es confirma la notícia, seria un nou cop simbòlic per a la cúpula del règim dels ayatolàs en només 2 dies.
I en aquest sentit, l'Iran ha contestat a la mort de l'Arijani amb atacs contra Tel Aviv, que al Manco hauria matat 2 persones. També han atacat l'ambaixada estadounidense Blanca a Bagdad. Mentrestant, als carrers de Teheran, milers de persones han secundat avui els funerals i els homenatges en memòria de la persona que estava considerada com la mà dreta del líder suprem mort també en aquesta guerra, Ali Khamenei.
La guerra contra l'Iran causa les primeres fractures dins l'administració Trump.
Joe Kent, que era cap de contraterrorisme dels Estats Units, ha dimitit, diu, per consciència, ja que afirma que no hi havia risc imminent d'atac de l'Iran i en aquesta guerra s'han produït, diu, només per les pressions d'Israel. Donald Trump ha criticat, ha dit que era, en tot cas, una persona molt dèbil.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Els antics cinemes Metropolitana a Palma es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Situat al barri de Pere Garau, el nou centre acollirà una nova comissaria de policia, una escoleta de 0-3 anys, una biblioteca pública i una unitat bàsica de salut a banda de places d'aparcament al soterrani. La previsió és que estigui acabat d'aquí any i mig amb una inversió de més de 14 milions d'euros.
Èxit del projecte de repoblació de Posidònia a la badia de Pollença.
9 de cada 10 plantes de Posidònia que l'IMEDEA ha plantat han sobreviscut. Els investigadors assenyalen que el mètode emprat ha estat beneficiós, tot i que apunten que la planta creix de manera lenta.
I celebrada la segona edició de la Fira d'Ocupació de Peguera i Calafornells.
Hotelers i aspirants han coincidit en una jornada en què s'han oferit més de 370 llocs de feina en el sector turístic. És un dels motors econòmics de Calvià.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via Cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de la incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent, a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vall de Mosa. I el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això acaba el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Udema, en titulars, els antics cinemes Metropolitan de Palma es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. Situat al barri de Pere Garau, el nou centre acollirà una nova comissaria de policia, una escoleta de 0 a 3 anys, una biblioteca pública i una unitat bàsica de salut a banda de places d'aparcament al soterrani.
El guanyador del concurs està en l'avantprojecte arquitectònic de Joan Fortuny i Martí Sans. L'edifici combinarà formigó i fusta i tindrà 3 plantes subterrànies i 6 més en alçada, comptant en la coberta. Els baixos hi haurà aparcaments i magatzems. A la planta baixa, el primer i segon pis, la nova comissaria de policia, la unitat bàsica de salut, l'escoleta, una oficina d'atenció ciutadana, un centre de dia i una sala de conferències. Les plantes 4 i 5 seran per a sales multifuncionals, per als casals de barri i per a la biblioteca. Jaime Martínez, Vara de Palma.
Tornem a recuperar un espai abandonat durant molts anys i el transformem pels ciutadans de Palma, per tots els ciutadans del barri de Pere Garau, i per tant, posar en un espai abandonat, un edifici abandonat, durant 15 anys en el servei del barri i de tots els veïnats. Això és una manera de reforçar la vida comunitari, és una manera de millorar els serveis públics.
El batlle també ha explicat que aquest nou edifici haurà de tenir espais per recordar els antics cinemes Metropolitan.
tiene que recuperar aspectos y tiene que ser casi un centro de interpretación de lo que era el Metropolitan. Es decir, ahí tendrán que incorporarse pues elementos, aspectos, incluso algún tema fotográfico, etcétera, de recordar que ese espacio estuvo ubicado, estuvo ocupado durante más de 50 años pues por el cine Metropolitan.
La idea és que el projecte es pugui licitar l'any que ve i que estigui acabat d'aquí any i mig. La inversió total serà de 14,3 milions d'euros.
D'altra banda, la inversió que l'Ajuntament de Palma va fer perquè la ciutat fos elegida Capital Europea de la Cultura 2031 va ser de 82.800 euros fins a 23 vegades inferior a la d'alguns dels seus competidors. Així ho ha informat el regidor de Cultura, Javi Bonet, dies després que el jurat deixés la capital fora de la cursa per optar aquesta distinció.
Bonet ha destacat que són uns recursos molt limitats que contrasten amb altres ciutats que sí que han passat a la següent fase. Per exemple, Càceres ha invertit en el projecte 450.000 euros, que són 9 vegades més que Palma. Granada ha deixat 650.000, són 8 vegades més. Però tot i haver quedat fora d'aquesta competició, només per haver-s'hi presentat, ha dit Bonet, la candidatura ja ha tingut un impacte per a Palma d'entre 1,2 i 2,1 milions d'euros. De fet, ha lloat la qualitat del projecte, diu que volia reconciliar la ciutat amb el turisme.
El projecte que han presentat, Mediterranean in Motion, no era simplement un programa cultural, sinó que se tracta d'un mètode. És una manera de mostrar que la cultura pot redefinir aquesta relació entre el turisme, la ciutat i la ciutadania. I la idea central és molt senzilla. No es tracta de fer grans esdeveniments durant un any i després desaparèixer.
Així tot, el regidor no ha amagat la seva decepció per haver quedat fora d'aquesta cursa.
Sentim certa decepció, perquè quan una ciutat es presenta amb força un projecte europeu d'aquesta magnitud, ho fa amb molta ambició i ho fa amb molta il·lusió.
Mentrestant, el PSIP exigeix una investigació interna davant dels desempadronaments massius d'ofici que asseguren que du a terme l'Ajuntament de Palma, fet que diuen suposa una estratègia clara de persecució.
Els socialistes denuncien que durant els anys 2024 i 2025 i els primers mesos d'enguany s'han eliminat del padró de Palma prop de 15.000 persones. Això, diu, suposa un augment del 66% respecte dels anys 2021 i 2022 i representa donar de baixa, per exemple, la meitat de la gent que viu a la barriada de Pere Garau. Xisco Ducros és el portaveu del PSIP a Cort.
Al quitarles el padrón, Partido Popular y Vox niegan el acceso al médico, a la escuela y también su derecho a votar. Martínez está haciendo imposible vivir en Palma para quien tiene más dificultades y en lugar de plantear soluciones los expulsa de su propia ciudad. Desde el Partido Socialista exigimos una investigación inmediata. Los derechos humanos en Palma no pueden depender del capricho de un alcalde que gobierna solo para unos pocos.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:37, ho deien també en titulars. 9 de cada 10 plantes de posidònia que l'IMEDE ha plantat a la badia de Pollença han sobreviscut. Són els resultats d'un innovador projecte que avui s'ha presentat. Els investigadors de l'IMEDE assenyalen que el mètode emprat ha estat exitós, tot i que apunten que la planta creix de manera lenta. El projecte s'ha desenvolupat a la zona del port, on les praderies estan degradades. A més, l'impacte de l'alta temperatura de la mà, uns 29 graus a l'estiu, també és un dels reptes que ha d'afrontar el projecte. A la seu de l'IMEDE ha seguit la presentació del projecte. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. L'investigador de l'IMEDEA, Jorge Terrados, ha explicat que a Europa s'han duit a terme projectes similars, però d'una menor envergadura, a França i a Itàlia. En el cas de l'abadia de Pollença, bussejadors professionals varen començar a plantar posidònia el març de 2018 i fins a l'any 2020 es varen dur a terme diferents plantacions. En total es varen plantar 12.800 fragments a través d'una tècnica innovadora. El monitoratge ha permès detectar uns resultats exitosos. És Jorge Terrados.
Nuestros fragmentos están yendo lentamente, pero ahí están. Y luego aquí he resumido algunos resultados de otras plantaciones que se han hecho en Italia y en Francia y que se han monitorizado tiempos mayores y que encuentran aumentos de densidad de doble, se ha duplicado, triplicado 5 veces, pero se necesitan escalas de tiempo más largas. Entonces nosotros somos optimistas, confiamos en que nuestra plantación dentro de las próximas décadas siga progresando y siga creciendo.
Aquesta metodologia ja s'ha extrapolat a altres indrets de la Mediterrània, com la badia de Fornells o a Cala Blanca. Entre les dificultats trobades durant el procés destaca la lentitud per l'obtenció dels permisos. La investigadora de l'IMEDEA, Inés Castejón, detalla que en un primer moment el projecte es va rebre amb reticències.
A pesar de que en cada reunión y en cada presentación decíamos que la restauración no suplanta la conservación, que la conservación es la primera medida, en todas las reuniones siempre había un planteamiento de recepción del proyecto suspicaz, digamos, desconfiado. Esto ha ido cambiando a medida que la legislación también ha ido cambiando y se ha ido potenciando la restauració.
El projecte ha estat finançat al 100% per Redeia i ha tingut un cost d'un milió d'euros.
Gràcies, Carme, per aquesta informació des de la seu de l'IMEDE. Mentrestant, els veïnars de Muro denuncien l'abocament d'aigües fecals al torrent de Vinagrella. El problema s'ha detectat on hi ha la misèria de la depuradora.
Segons els veïnats, és freqüent trobar-hi compreses, tovalloletes i restes de material fecal. Sospiten que la depuradora hi està abocant l'aigua sense tractar. L'Ajuntament de Muro hi ha enviat tècnics municipals. Abaqua, per la seva banda, ha inspeccionat aquesta depuradora i diu que no s'hi han trobat indicis de mal funcionament. El cas, en tot cas, està denunciat davant el Saprona. Toni Gost és un veí de Muro.
El problema que tenim, que tots els veïnats mos queixam, que s'aigua, que no tenim ganes de veure s'aigua dins el pou. Un temps amb avió i en tot el que hi ha aquí dins el torrent, toallites i compres i tot això, nosaltres no tenim ganes de veure aigua dins el pou. Això és el problema. I l'oi mos cars, si veniu a l'hora baixa, sabreu el que és.
Més qüestions. La segona edició de la Fira d'Ocupació de Peguera i Calafornells ha posat en contacte avui hotelers i aspirants en una jornada en què s'han oferit més de 370 llocs de feina en el sector turístic, un dels motors econòmics de Calvià. Són més ofertes i més empreses, ja que enguany s'han sumat a la iniciativa un 25% d'hotels. La fira ha tingut lloc al casal de Peguera. Laura Marcos.
En total han estat 14 els hotels que durant tot el matí han entrevistat candidats per a diferents perfils del sector serveis, enfocats sobretot a atreure talent local. Una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Calvià a través de l'Institut de Formació i Ocupació amb l'Associació Hotelera de Peguera i Calafornells. Raquel Fernández és la gerent de l'IFOC.
Hacer sello, ¿no?, a través de l'IFOC para ese posible talento que nos conozca y que tenga este tipo de iniciativas para también acercarse a esa búsqueda de empleo.
La jornada ha acabat fa d'haver mitja hora a les dues, després d'un matí en què han passat molt d'aspirants. L'organització espera haver superat els 90 de l'edició passada. Són Àlex Alzamora, director de Grup Hotel Peguera en el seu primer any a la fira, i Manuel Martínez, subdirector de Secrets Mallorca, que l'any passat va contractar 5 persones gràcies a aquesta iniciativa.
La veritat és que sí, tant per un hotel com per l'altre, la veritat és que sí. Hi ha gent pues, que la veritat és que és bastant, diguéssim, compatible amb el perfil que cercam.
Nada más viene uno y se marcha, llega otro. Eso es maravilloso porque nos encanta promocionar lo que es el mercado de trabajo local. La gente local muchas veces no tiene la visibilidad que debería. Las ferias de este tipo ayudan un montón.
Una fira que ajuda també empreses i residents que cercen una nova feina o bé millorar l'actual.
Esperemos que salga bien la temporada y que encuentre un lugar donde repita el año que viene y lo que me queda por trabajar, que es lo que yo estoy buscando, un sitio estable.
He hecho pocas entrevistas, pero ya más o menos conozco el ambiente y tengo información sobre los hoteles y me siento donde creo que me pueden ofrecer algo.
Bueno, esperar a ver si me llaman, si no, pues seguir echando. Hay que tener esperanza.
L'Institut de Formació i Ocupació de Calvià va iniciar les jornades de selecció per a empreses al febrer, un programa que es prolongarà fins al mes d'abril, un període en què participaran en total més de 30 empreses oferint més de 730 oportunitats laborals.
Gràcies, Laura, per aquesta informació des de Calvià. D'altra banda, INCA, la tercera fira de formació impulsada per l'Ajuntament, tornarà a reunir una àmplia oferta educativa en la participació de 20 centres i entitats el pròxim dia 26 de març al quarter General Luque.
En concret, hi participen 10 centres del municipi, propostes a les quals se n'afegeixen altres que procedeixen de Sa Pobla, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sineu, Binissalem, Marratxí i Palma. Durant la jornada, els centres participants oferiran demostracions de la seva oferta formativa amb l'objectiu de donar a conèixer les diferents opcions educatives, especialment en l'àmbit de la formació professional. Ja hi ha confirmada la visita d'alumnat de 19 centres amb una participació aproximada de més de 2.200 persones. L'horari de la fira serà de les 9 del matí a les 5 de l'hora baixa.
I a les portes de la Setmana Santa s'han posat noves restriccions per aparcar a Calabarques, una de les platges més emblemàtiques de Manacor. El Consell Insular ha barrat l'accés a un tram de l'antiga carretera que fins a l'estiu passat es feia servir d'aparcament.
Aparcar en aquest antic tram de la carretera MA4014, per la qual s'hi accedeix a Calabarques, ja no és possible. A petició dels veïnats que el fan servir per accedir a les finques i que a l'estiu sovint no ho podien fer pels cotxes mal aparcats, el Consell ha decidit posar-hi una barrera. També ha bloquejat la sortida, per la qual cosa l'antiga corba reconvertida en aparcament tampoc no es podrà fer servir ja.
I un darrer punt, perquè un dels tres assentaments il·legals que hi ha a la carretera de Sineu a Palma, a l'altura de Santa Eugènia, s'ha desmantellat. Ho diu ara una sentència dels jutjats d'Inca després que no es prosperàs la via administrativa per al desallotjament. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia.
Bon dia.
Pendent ja en els esports del Palma Futsal, és camí de cap a Granada per jugar a la Copa d'Espanya.
L'equip mallorquí debutarà divendres contra el Manzanares als quarts de final amb l'objectiu d'arribar a la final de la Copa d'Espanya. El Palma ha fet d'avui matí el darrer entrenament, just abans de viatjar cap a Granada, on és ara de camí i on demà entrenarà per acabar d'enllestir el partit. A l'aeroport de Palma ha parlat el jugador Denis, el sentit.
Un rival que està en tercer col·locat de la Liga, la tercera vez que vamos a enfrentarlo en esta temporada y creo que será un juego muy duro, un partido muy duro que también que para ellos también que están esperando un gran partido, pero estamos listos.
El partit de quarts de final entre el Palma i el Manzanares el podreu seguir en directe i Betres Ràdio, serà a les 6 del capvespre de divendres.
En futbol, el Real Mallorca ha fet avui matí el tercer entrenament de la setmana per continuar preparant el partit de dissabte contra l'Elx.
Una setmana sense descans per als jugadors que preparen a consciència un partit on tractaran de sumar 3 punts més i allargar així la bona dinàmica. L'equip visitarà l'estadi Martínez Valero per enfrontar-se a l'Elx, equip que amb 26 punts marca la zona de descens. El Mallorca cercarà distanciar-se encara més de l'equip alacantí. De moment, els vermells tenen 2 punts més que ells i una victòria dissabte se situaria a 5. Avui el propietari del club de l'Elx, Cristian Bragarnik, ha parlat de l'acció prèvia de Samu Costa al gol de Pablo Torre contra l'Espanyol.
No debe haber ni una persona en el mundo que no haya determinado que eso sea falta, salvo el árbitro del partido. Y pareciera que uno llora, pero no, porque digo, capaz que se da en otro partido y no en el caso particular, porque digo, hay incidencias también graves. En este caso, obviamente, perjudica al Elche esa decisión, o no, porque capaz que en la continuidad del partido el Mallorca podría haber logrado también la victoria. Pero bueno, ahí es donde digo que me parece que tenemos que crecer dentro del arbitraje sin caerle a nadie y empezar a unificar criterios.
L'Elx Mallorca, en directe, recordem, dissabte, a partir de les 12 del matí, a Ivetra Ràdio.
A Primera Federació, l'Eivissa ha tornat a la feina avui.
A la sessió d'avui, Ramon Juan, després de sa baixa diumenge, s'ha tornat a entrenar amb el grup. Víctor Sánchez, bon dia.
Bon dia, el porter va ser la baixa més important en la derrota contra el Marbella. Tot i que ha tingut errades clau aquesta temporada, les seves bones actuacions han superat les dolentes i és un dels homes de millor rendiment. L'Eivissa ja prepara el partit de diumenge contra el millor local de la categoria, l'Aldense. Manu Pedre, el central que serà protagonista al programa Esports 3, parla de les sensacions després de la inesperada derrota contra el Marbella.
Creo que estuvimos un poco espesos, ¿no? Y no nos salieron las cosas y, bueno, el fútbol. Tuvimos nuestras ocasiones, no las metimos, ellos tuvieron 1 o 2, metieron 1. Obviamente estamos tocados porque creíamos que, como bien has dicho, era una oportunidad para engancharnos ahí arriba con los equipos de playoff. Y bueno, estábamos jodidos domingo y lunes. Tenemos que limpiar cabeza y pensar ya que el domingo tenemos otro partido, otra oportunidad para volver a estar arriba. Un rival duro, fuera de casa. Y tenemos que ir al 200% para intentar llevarnos esa victoria fuera de casa y ponernos ahí arriba con los del playoff.
Queden 10 jornades i recordem, la Eivissa té el playoff a 4 punts, el seu objectiu.
I avui, Marta, el Barça tractarà d'aconseguir el bitllet per a la final de la Copa de la Reina.
Les blaugranes rebran la visita del Badalona a l'estadi Johan Cruyff després de l'empat sense gols al partit d'anada. Si no hi ha res de nou, Patrick Guijarro estarà a l'11 titular i tot apunta que Catacoy podrà tornar a jugar ja recuperada de la lesió que va patir el passat mes de febrer. En cas de guanyar, les mallorquines s'enfrontarien a la final a l'Atlètic de Madrid, que ahir es va imposar al Tenerife per 0-1 en el partit de tornada, deixant així el global en 2-0.
A la Champions, el Real Madrid s'ha classificat per als quarts de final.
El conjunt blanc va guanyar per 1-2 el Manchester City amb dos gols de Vinícius Júnior, deixant així el resultat global d'aquests vuitens de final en 5-1. Sentim l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Que teníamos que salir a ganar el partido, a aprovechar que estábamos uno más para intentar tener mucho balón y sobre todo hacer goles, pero bueno, pues como siempre también teníamos un rival enfrente que lo hace muy bien. Hemos tenido, yo creo que, bastantes ocasiones para haber hecho un gol antes y bueno, muy contentos por la victoria.
Els blancs varen jugar amb superioritat numèrica des del minut 20 de partit després de l'expulsió de Bernardo Silva, que cometia penal i que transformava Vinícius. Guardiola, entrenador del City, parla així d'aquesta
expulsió. La lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda. Somos un equipo extraordinario. Extraordinario. Los primeros 15 minutos de hoy, los primeros 15 de Bernabéu, el error del primer gol que hicimos, que no defendimos bien un balón largo a Valverde. Somos un equipo extraordinario. Jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros.
Ahir també es varen classificar per als quarts de final l'Sporting de Portugal, l'Arsenal i el PSG, i avui cercaran classificar-se el Barça i l'Atlètic de Madrid. D'una banda, els blaugranes tenen l'eliminatòria oberta degut a l'empat a 1 de l'anada al camp del Newcastle, i avui a les 6:45 del capvespre rebran el Camp Nou amb la seva afició al conjunt anglès i intentaran aconseguir el bitllet per als quarts de final. Sentim el que deia el jugador del Barça, Pau Cubarsí.
Molt bé, jo crec que tenim moltes ganes, també jugant a casa amb la nostra gent doncs encara ens motiva més i sobretot amb ganes de passar a la següent eliminatòria. Sí, el seu camp sí que és un camp molt complicat, que ja vam poder treure un empat, però jo crec que aquí a casa també serà diferent amb la nostra gent, sí que sortirem amb les ganes perfectes per intentar guanyar des del principi i així ho intentarem.
I a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid visitarà el Tottenham. Els de Simeone ho tenen molt bé per aconseguir la classificació gràcies al 5-2 a favor aconseguit el Metropolitano. Sentim el tècnic argentí.
Esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Un equipo que jugará con la intensidad que tienen en su casa. Necesitamos jugar el partido como tal, en el lugar donde está. No me imagino otra situación de que jugar el partido en el lugar donde está. Hay una diferencia de 3 goles, está claro de que nosotros necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor sería poder marcar para obviamente llevarlos a ellos ya a una situación más incómoda.
I un darrer punt de futbol, perquè la Confederació Africana va retirar ahir el títol de campió d'Àfrica a la selecció del Senegal i va proclamar campió del torneig el Marroc, que va perdre la final per 3-0. Tot després que la Federació Nord-Africana hi hagi recorregut en contra. Recordem que el Senegal va patir un arbitratge desfavorable a la final i, tot i anar guanyant, va decidir retirar-se momentàniament del terreny de joc com a protesta. Una decisió que la CAF ha considerat incompareixença.
Ahir l'Auditorium de Palma va celebrar la 24a gala de l'esport del Consell de Mallorca.
Fins a 317 esportistes d'entre 6 i 16 anys varen rebre un reconeixement per haver assolit més de 400 podis en competicions esportives nacionals i internacionals. A més, la institució insular va voler reconèixer especialment els àrbitres Ami Peñalver, Guillermo Quadra Fernández i Mateu Busquets Ferrer, així com també el Palma Futsal, i a Joan Toni Rieres Bobaret, el manador de trot, pels seus 30 anys de trajectòria i més de 15.000 carreres. La gala va ser apadrinada per la regatista campiona del món, Paula Barceló, i l'atleta mundialista en relleus, Esperança Cladera. Les sentim.
La veritat és que veure la gent tan dedicada, tan a prop, és una motivació molt gran, així que per nosaltres, jo crec que per l'Esperança també és un orgull i una responsabilitat a la mateixa vegada de poder estar aquí.
Que també que comptin amb nosaltres per aquesta responsabilitat i per també donar pas a la nova generació que ve ara, pues, és un orgull molt gros i més que te la facin dins casa teva sempre te farà molt més il·lusió.
I aquest diumenge té lloc una nova edició de la Mallorca Mitja Marató Ciutat de Palma.
El Parc de la Mà i el Passeig Marítim de Palma seran l'escenari de l'edició 33 d'una de les curses més importants de l'any a Mallorca. Prop de 10.000 persones participaran en les tres curses que se celebren. I és que, a més de la prova principal, la Mitja Marató de 21 quilòmetres, també es farà l'edició 14 dels 10K Port de Palma i la 22a edició de la cursa popular de 3,6 quilòmetres. Valdo Oliver és el coordinador tècnic de la cursa.
Que enguany tenim la característica que ha degut ja aquesta que Marítim està, diguéssim, niquelat, podran, no se podran queixar de que no sigui recte, de que no sigui ben escoltat, de que hagi, diguéssim, pujades i davallades. Tenen el millor mitja marató, el millor circuit que poden trobar a tot l'estat i diria a molt de puestos.
Amb la Mallorca Mitja Marató Ciutat de Palma, posant punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Falten 5 minuts per a les 3 del capvespre. És moment de fer una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba la quarta edició del Tribu Fest. I comptarà com a un dels plats forts aquests que escoltam de fons, el Sidoní. El festival familiar que es fa a Falanitx pensant en els més petits, en l'educació musical i a passar-ho bé, sense renunciar obligatòriament, està plegat. Seran dues jornades, els dies 29 i 30 de maig, al Parc Municipal Sa Torre. És la quarta vegada que es fa aquest festival, però és la primera, això sí, que es farà en dues jornades, en divendres i en dissabte. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena en concert del nou disc en català del grup Sidoní, que encapçala el cartell i que estan gratament sorpresos d'estrenar-se, explicava el seu bateria Axel Pi, en festivals familiars, això sí, sempre dins l'estima que tenen per Mallorca.
La nostra relació amb Lleida Mallorca jo crec que és preciosa. L'any 2000 estàvem tocant ja al Casino Reial i des d'aleshores no hem parat de visitar aquesta lleida increïble, tocant i demostrant que per nosaltres és molt important. Però mai havíem fet un concert que estigués enfocat o pensat per les famílies, perquè els nens i nenes també puguin gaudir de la música pop i, en aquest cas, de la música de Sidoní.
Però el cartell no s'acaba aquí, ho explicava des de l'organització, Carlota Socis.
I lo millor de tot, el nostre cartell. Sidoní amb el seu nou disc i primer concert a Mallorca. La Fúmiga en la seva gira de comiat, únic concert i darrer a Mallorca. Els Pets, 40 anys de carrera. Ginestà, un grup de nova generació pop en català que estrenen disc. I 50 anys de Cucorba, que se despedeixen i ho faran en el nostre festival. I molt més, pel Degà, Llambauca, Vilo, Capella.
També hi haurà tallers, tres escenaris, Aigua de Franc, Més Ombres i ONGs que mostraran la seva obra social com a cosa nova, la UIB, a més, amb un estand per acostar la ciència als més petits i una interessantíssima novetat, una instal·lació artística artesanal amb un minigolf i un espai per als reconeguts membres del Circ Bové.
Però no estimar-te més, et puc odiar molt més.
El recinte del festival ocupa 14.000 metres quadrats i té un aforament màxim de 6.000 persones amb una previsió d'assistència total d'uns 9.000 visitants al llarg del cap de setmana. El Tribufest ha experimentat un fort creixement des de la seva creació. Si en la primera edició hi van assistir prop de 4.000 persones, l'any passat la xifra ja va arribar a les 7.000.
Seguim parlant de cinema. En vam parlar bastament dilluns, quan vàrem resumir-vos la cerimònia dels Oscars, i doncs s'acaba de fer públic l'audiència d'aquest espectacle i les xifres, Laura, no són gaire bones.
No, l'edició 98 dels premis no va arribar als 18 milions d'espectadors, la qual cosa suposa una davallada del 9% respecte a l'any anterior i se situa com la xifra més baixa dels darrers 4 anys. Tot i això, fou el programa d'entreteniment més vist de la temporada. Menys espectadors, però més conversa digital. Això vol dir més comentaris i seguiment per xarxes, que es dispararen un 40%. Recorden que a partir del 2029 la cerimònia, enguany sota el paraigua de Disney+, passarà a emetre's de franc per YouTube.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 18 de març. La Policia Nacional ha detingut a Eivissa dos menors d'edat per agressió sexual a un altre menor i haver difós el vídeo dels fets. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. És un dels casos que es van destapar la setmana passada. Els fets van ocórrer prop d'un parc del municipi d'Eivissa durant la celebració de Carnaval, quan la víctima va quedar amb un grup de joves, tots menors. La investigació ha finalitzat amb dos menors detinguts i dos més d'investigats per aquests fets.
Avui també és notícia al final del segon judici a la mare i al conco de la nounada, llançada un contenidor a Porto Cristo el 2023.
En aquesta darrera sessió, la mare de la nadó ha assegurat que en cap moment va creure que era viva, però que tirar-la al contenidor havia estat l'error més gros de la seva vida. La Fiscalia demana presó permanent revisable per als dos per un delicte d'assassinat i una multa a la tia de la menuda per omissió del deure de socors.
Les digo que mataron a la bebé porque había un dolo directo, y hablamos de dolo, el asesinato admite, solo admite este dolo, un dolo, porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor iba a morir. La intención era clara. Tenían un hospital, aun cuando no tuvieran el seguro privado, como se nos ha dicho hoy, tenían un hospital a 400 metros.
Els titulars de la jornada passen també per la roda de contactes del govern amb els sectors per estudiar ajudes davant la crisi del combustible.
Potenciar el producte local en temps de crisi és una de les mesures que els pagesos han posat damunt la taula avui i se sumen així al missatge sobre la necessitat d'activar mesures urgents. Al camp, també els pescadors demanen una injecció de capital directa perquè se'ls ha disparat, diuen, els costos de combustible, malgrat que tenen un impost especial d'hidrocarburs. Sebastià Ordines, el secretari general d'Unió de Pagesos.
Pensam que el sector turístic, que en aquest cas no se veurà molt agreujat pel tema del conflicte bèl·lic, que d'una vegada endavant tiri pel producte local i el consum esquí de veres i que complesquin la llei de producte local en el sector turístic, que com a mínim els fa consumir un 3% de producte local. I nosaltres pensam que el Consell de Mallorca poc fa perquè aquesta llei se complesqui.
S'eleven a 226 les persones que Cort ha fitxat com a residents a l'antiga presó de Palma.
I cap d'elles, diu l'Ajuntament de Palma, no ha notificat la marxa voluntària. El Batle ha donat avui les dades actualitzades d'aquest procés de desallotjament de l'immoble que continua ara més a prop de la fase judicial. A banda del bisbat, cap altra entitat ni administració pública ha oferit al consistori un espai per acollir temporalment els afectats.
No tenemos constancia de ninguna salida voluntaria. En cuanto acabe esos plazos y no haya esa salida voluntaria, pues se enviará al juzgado y los plazos ya los va a marcar el juzgado ahí.
Declaracions a l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, mentre PP i Vox han acordat augmentar els requisits per accedir a la renda social garantida.
També exigiran al manco 3 anys de residència als menors estrangers no acompanyats per poder accedir a una renda d'emancipació. És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havien pactat ja en els pressupostos de 2025. S'afegeixen a l'eliminació del requisit del català a determinats llocs de la funció pública. L'Esquerra ha criticat aquest acord.
I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, Israel continua eliminant els principals líders de l'Iran.
L'endemà denuncia la mort d'Ali Larijani, cap de seguretat